Martí,
Home, Martí, ajuda'm a aclarir aquest tema.
Biògraf, si tu vols, no autoritzat, o sí autoritzat de Guardiola. No. Tu també tens aquesta sensació?
Jo la sensació primera que tinc, ara que m'has donat l'oportunitat, és de desmentir-lo de biògraf.
Bé, ja ens entenem.
Ja sé que ens entenem. Però clar, com que no he escrit cap biografia, doncs un no se sent biògraf. No ho sé, jo visc a Madrid, ja ho saps, fa 25 anys. Vinc molt content a la meva ciutat, a Barcelona, cada cop que puc, com avui, i hi ha coses que se m'escapen. Jo crec que a la vida en general convé ser generós, agraït, i per exemple, a Can Barça penso que hi ha força gent que ha aportat molt, com Kubala, com Johan, com Rijkaard, com Tito, que en pau descansi, i com el Pep Guardiola.
Doncs ara que deies que no ets el biògraf, parlem d'aquest segon llibre que has escrit, que es diu Pep Guardiola, la metamorfosi, on has optat per no fer una narració convencional, oi?
Sí, vaig decidir que per reflectir el canvi que ell havia viscut a Alemanya, que els canvis que Alemanya havien provocat amb ell, el més interessant era també canviar jo un format que havia funcionat molt bé el primer cop, el de Herpep, i que amb el que jo em sentia molt còmode, però també vaig intentar posar-me el repte de canviar el format i intentar fer més un retrat sobre aquests canvis, intentar no fer una narració, un dia a dia, una peça cronològica, sinó més bé un petit assaig sobre aquesta evolució que ell ha viscut a Alemanya.
La metamorfosi de Pep Guardiola té diversos punts interessants, però hi ha algunes frases que a mi m'han anat cridant l'atenció a mesura que me les he anat trobant, i una la podria relacionar fàcilment amb el mini debat que teníem abans a la posició de lateral dret, Maffeo, Fernando, alguna reconversió tàctica. Hi ha una frase del llibre, si no la cito textualment, corregeix-me: l'ortodoxia de Guardiola consisteix en no ser ortodox.
Sí, el sistema de joc del Guardiola és l'evolució, és el canvi. I exactament és així. La seva ortodoxia és no ser ortodox. Hi ha un moment en què un dels molts canvis que Alemanya ha provocat amb ell és el que arriba un dia que no té migcampistes. Uns perquè estan lesionats, els altres estan sancionats, la majoria amb lesions de trencaments de turmells, lesions traumàtiques, no musculars, i durant molts mesos no pot utilitzar migcampistes. Només en té un, i per tant ha de jugar amb davanters, i acaba jugant amb cinc davanters, i de fet ell, una de les coses que fa aquests anys a Múnich és restaurar la piràmide, la vella piràmide de 1880, el 2-3-5, i jugar amb cinc davanters. Aquest és un procés, doncs, adaptatiu. I finalment, aquella força que havíem vist en aquella famosa final del Mundial de Clubs, Barça-Santos, que l'entrenador del Santos va dir el Barça ha jugat un 3-7-0 pels 7 migcampistes, doncs a Múnich, per les circumstàncies, ell ha hagut d'adaptar-se i ha après a jugar, doncs, per exemple, amb 5 i fins i tot amb 6 davanters. Per tant, aquesta seria una mica l'exemple pràctic del que tu has dit. La ortodoxia acaba sent la manca d'ortodoxia.
I amb la seva mentalitat general, en què ha canviat Pep Guardiola l'experiència al Bayern? És a dir, què ha après del futbol alemany en general que tu vegis que ja no és el Pep Guardiola que va sortir del Barça?
Amb la gestió d'equip, penso que ha introduït moltes novetats, ha après moltes coses, ha contrastat coses que ell feia amb les que ha viscut a Alemanya, i, per exemple, em sembla que és molt més eficient amb la metodologia d'entrenament. L'aprofitament de les hores de treball del dia va molt més dirigit a l'anàlisi del rival i a la correcció de les errades dels jugadors propis, no passa a la preparació de l'entrenament. La relació amb el jugador s'ha convertit en una relació molt més directa, molt més franca, allò d'arribar el primer dia i dir ho sento molt però no compto amb tu, no deixar que passin els dies. Això pel que fa a la gestió de l'equip, a la gestió del vestidor, en podem dir. Pel que fa a lo personal, doncs, home, és un home més madur, va sortir de casa dels pares. El Barça era casa dels pares, ha anat a l'estranger, ha sofert dificultats, adversitats, i un acaba més madur després d'aquesta experiència. I del joc, doncs, ha fet una cosa que em sembla interessant, que és En lloc d'imposar el joc del Johan Cruyff, que era una mica la intenció inicial, que era una mica a casa del Beckenbauer, imposar el joc del Cruyff, ha sigut interessant el que ha fet, que és veure les moltes virtuts que té el futbol alemany i intentar aprofitar-ne totes les possibles per incorporar-les al seu joc. Un joc una mica més vertical, una mica més directe, molt joc pels extrems, centres a l'àrea, l'arribada des de segona línia dels interiors, els laterals avançats com al costat del mig centre. Per tant, jo crec que tant amb el joc com en la gestió del vestidor com amb lo personal hi ha hagut uns canvis interessants.
Martí, quan dius que el Pep que dirigeix el Barça és un entrenador adolescent, et refereixes a aquest procés de maduració personal que ara exemplificaves amb això de viure a casa i anar a fora, o adolescent futbolísticament?
Amb els dos sentits.
Perquè és perdona que m'hi fiqui, però és gruixut que un tio que guanya un triplet i després un 6 de 6... el qualifiquem d'entrenador adolescent, i ja em perdonaràs que sigui resultadista en aquest cas.
No, però era així. El Pep, quan guanya els 3 títols i després 3 més i fa els 6 títols el primer any, ve de ser entrenador del Barça B a tercera divisió. No era un entrenador madur que portés 8 clubs a les esquenes, que hagués anat a 6 països diferents i amb una experiència ja molt, ja de 10, de 15, de 20 anys. Era un senyor que duia un any a les banquetes i entrenant a tercera divisió. Allò que de vegades li retreuen de... Ja veuríem què faria el Guardiola a tercera divisió. Doncs home, ja ho vam veure, que va ser guanyar la Lliga. Però l'única experiència que tenia com a entrenador era un any a tercera divisió. Per tant, des del punt de vista futbolístic, era un adolescent com a entrenador. I a més, era un adolescent que feia la seva tasca a casa. A casa va entrar als 12 anys a la Masia i sempre havia estat al període blaugrana, no havia sortit d'aquí. Per tant, el que passa que és com aquell escalador que el primer cim que intenta és l'Everest. I l'escala, i puja dalt. I ha fet el cim, i el primer cim és aquest.
I ara dius que el City és el repte més complicat de la seva carrera, en comparació, evidentment, amb el Barça i amb el Bayern. Ho dius pel canvi de cultura futbolística o pel mercat futbolístic on arriba, o per la qualitat de futbolistes que té a disposició?
Per la qualitat de futbolistes, per la història del City... perquè l'altre factor, que el cultural que has dit tu, és un factor que ja s'hi va trobar Alemanya també. Hi ha una diferència cultural molt profunda entre la nostra, la que nosaltres coneixem, i la cultura futbolística alemanya. Pensa que, et posaré només un exemple, quan el Guardiola arriba a Alemanya i comença a parlar de la tàctica ofensiva, els alemanys se'l miren com a un extraterrestre, perquè per ells el concepte tàctica, la paraula tàctica, només fa referència a la defensa. Per tant, quan ell diu la nostra organització, la nostra tàctica d'ofensiva, ningú l'entén. Aquest és un petit exemple del xoc cultural que es va viure. A Anglaterra, amb els matisos que siguin, probablement això succeirà igual. El que passa que el City... jo penso que el City, perquè ens entenguem, posaria un símbol que és John Stones i el compararia amb un altre símbol que és Gerard Piqué. El Barça... per no estar sempre parlant de la bèstia parda, del Messi, si el simbolitzem, podríem fer-ho amb el Gerard Piqué, un noi que porta 8 anys ja al primer nivell, que en aquests moments és, si no el millor, doncs és evident que un dels dos millors centrals del món, consagrat, ho ha guanyat tot, madur, serè, té totes les virtuts com a central. I John Stones és un xaval de 22 anys que ha costat molts diners però que està completament per fer i que no sabem a on arribarà, és una promesa. Doncs aquesta diferència que hi ha entre Piqué i Stones és la diferència que hi ha entre un Barça consagrat que ho ha guanyat tot en els darrers 10 anys i un City que està començant a construir-se.
Tu vas veure el que li va costar d'alguna manera que entenguessin el seu futbol a Alemanya i ara parlaves de la diferència de maduresa probablement entre el Barça actual i aquest City. Quan creus que pot trigar a que entenguin el seu llenguatge futbolístic els seus jugadors? Hem vist certament una evolució des que ell ha arribat, però clar, li queda molt camí.
Jo calculo uns 20 mesos. En el llibre, que el vaig acabar a mitjans d'agost, vaig posar això precisament. Uns 20 mesos, cap a març de 2018, penso. És molt de temps. Ja sé que sona molt de temps, però és el que crec. Vista l'experiència també del que va succeir al Bayern, del que van trigar alguns jugadors amb acabar de comprendre aquesta llengua futbolística que és aquest tipus d'aquest model de joc, i penso que el City doncs estarem més o menys en aquesta línia, uns 20 mesos cap a març del 2018.
Què?
Us heu...
Pensava que volies fer una pregunta.
No, m'ha deixat una mica perplex això dels 20 mesos.
Per què
20 mesos i no 18?
Ah, bé, no. Sí. Vaig calcular 20 mesos en lloc de 18, perquè 18 coincidiria amb Cap d'Any, Boxing Day i tota aquella bogeria de la Lliga Anglesa. I penso que probablement el mes de març, un parell de mesos després de la bogeria dels Nadals anglesos futbolístics, és quan l'equip suposo que començarà ja a sentir aquest joc com a seu i no haver de pensar abans d'executar. M'ha semblat molt interessant una cosa que ha dit el Luis Enrique a la roda de premsa sobre les errades, quan li heu preguntat sobre les errades del partit d'anada, que va dir no sabem quin percentatge de culpa té l'errada del jugador, la pressió que rep, etc. No? Referint-se a aquelles errades de Gundogan, de Bruyne. Per mi, precisament, és el procés d'aprenentatge el responsable d'aquelles errades. Quan aprens a fer una cosa, com si aprens a fer un idioma o aprens a conduir, abans de fer l'execució has de pensar com és l'execució. I en el moment de pensar com és l'execució, comets una errada, et roben la pilota o succeeixen coses com la que va passar l'altre dia. Per tant, ells necessitaran temps per poder executar sense pensar.
Martí, ara errades al marge, que som, jo diria que imponderables del joc, realment, avui escoltant Guardiola m'ha fet la impressió que ell confia molt que el partit de demà serà completament diferent. Tu ho veus igual?
Pot ser diferent, però pot no ser-ho. Per una banda, per les baixes sabem que són importants, les de Piqué i Iniesta són molt importants, les de Bravo i el lateral dret també són molt importants. El futbol té aquesta incertesa de sempre que no sabem. Potser el minut 1 rellisca no sé qui d'un dels dos equips i canvien les coses. Si no és així, si la incertesa no s'acaba convertint en la guanyadora del partit, no el veig massa diferent tampoc. No el veig massa diferent, deixant a banda, com has dit tu, les relliscades o les errades puntuals.
Martí, tornant al llibre, n'has fet dos en referència a Pep Guardiola, de ben diferents, però ja aquest és el segon, aquest que presentaves la setmana passada de la metamorfosi, jo volia saber si hi hauria un tercer o cap a on enfocaries el pròxim projecte.
Doncs ja porto un any treballant-hi amb el pròxim projecte i calculo, si Déu vol, que sortirà a finals de l'any que ve o potser al març del 2018, com li recordarem al Lu, però no és sobre el Guardiola.
No és trilogia guardioliana.
No, estic treballant amb l'evolució de les tàctiques al futbol des de 1860, que és una tasca que m'apassiona. No és un llibre històric, sinó un llibre sobre com el futbol ha anat evolucionant i continua evolucionant, i estem, a més, en un dels moments històrics més caliu amb aquest procés d'evolució del futbol.
Doncs l'esperarem àvidament. Martí Merarnau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i moltíssima sort, tot i que pel que veig a la llista de vendes no et farà gaire falta amb aquest Pep Guardiola a la metamorfosi.
Doncs moltíssimes gràcies, però de totes maneres la sort sempre va bé, sempre és un bon company de viatge. Que tingueu bones cerveses per aquí,
Gràcies,
Martí. Que us conec a tots.
Bé, alguns
més que altres, sí.
Vull dir que alguns faran més cerveses que altres, no que ens coneguis més que els altres. Martí, una abraçada forta.
Igualment, adeu.